Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la sintonia de Ràdio Estel en aquest endemà, que avui sentim al cos tots els integrants d'aquesta casa i especialment d'aquest programa. Després de la gran experiència realment que vam viure ahir en tenir la sort de convertir la Basílica de la Sagrada Família en l'estudi on vam fer el Tot anirà bé poques hores abans que s'encengués aquest estel que va provocar amb la seva encesa forts aplaudiments entre tots aquells que s'hi van apropar, però també entre aquells altres afortunats que van seguir aquesta encesa des dels seus balcons o terrasses ben abrigats, perquè déu-n'hi-do el fred que feia ahir i, de fet, el fred que continua fent avui mateix. Resulta clarament obligat començar per aquí. Anem a saludar el nostre home del temps, Jordi Miralles. Què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda. La nuvolositat està augmentant i aquestes últimes hores hem continuat amb les nevades al vessant nord del Pirineu, que estan pujant de cota i, de fet, se situaran aquesta tarda al voltant dels 1.600 a 1.800 metres d'alçada aproximadament. Les temperatures, que avui són una mica més baixes que les que teníem ahir, de cara a demà tenen tendència, sobretot, a ser ja una mica més baixes. Per tant, demà torna el fred. Aquesta tarda, atenció també a la nuvolositat que, tret del Pirineu, també es donarà algun ruixat de caràcter dispers, sobretot nord de Barcelona, interior i sud de Girona, i també de forma puntual alguns punts de les comarques de Lleida i de l'interior de Tarragona. Per tant, tarda insegura i encara amb vent. No tant com ahir, però encara es nota sobretot al sud de Catalunya. La previsió per demà ens anuncia nuvolositat variable a tot el país. Ha de continuar nevant al vessant nord del Pirineu. Demà la cota de neu pujarà una mica respecte a la cota d'avui. Se situarà al voltant dels 1.600 metres o als 1.800 aproximadament, sobretot de cara a la tarda. I a la resta tindrem nuvolositat variable, la tramuntana que entrarà al nord de la Costa Brava i el vent de mestral que bufarà demà a les comarques del sud del país.
Gràcies, Jordi. Tal Jordi, que demà tornarà el fred. La pregunta és, ha marxat en algun moment el fred? En qualsevol cas, per les indicacions del nostre mal temps, demà serà pitjor, si més val que ens abriguem. En qualsevol cas, aquest dijous, que pels més afortunats és com un dilluns en el que l'endemà és divendres, és un dia clarament marcat pel tema de la vacunació dels més petits, els infants que tenen entre 5 i 11 anys. Avui hem conegut els plans del govern de Catalunya de començar a vacunar-los dimecres de la propera setmana, és a dir, el dia 15 de desembre. Es podrà demanar si cita prèvia i no es farà per trams d'edat, com s'havia dit en un començament. El que sí es manté és que hauran de rebre dues dosis separades per 8 setmanes i s'ha descartat fer-ho als centres educatius per tal que aquests nens i nenes vagin acompanyats pels seus pares o tutors. Totes aquestes informacions les hem conegut aquest matí en una roda de premsa en la que hi era el doctor Toni Soriano, membre de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Només en uns minuts estan en directe en aquest programa per tal d'aclarir-nos qualsevol tipus de dubte que tinguem sobre aquesta vacunació pels nostres nens i nenes. Però en qualsevol cas, la bona notícia del dia ens porta a un indret completament diferent que podem aprofitar, que demà ja és divendres. I, de fet, hi ha molta gent que els dijous ja els aprofita com a l'avançala d'aquest cap de setmana per conèixer algunes de les cocteleries que tenim a la ciutat de Barcelona i que han passat a formar part de les millors cocteleries del món. Tres d'elles formen part del rànquing de les 50 millors cocteleries del món. Hem anat a trucar a la porta de Giacomo Giannotti, que és soci propietari del Paradiso, la millor cocteleria d'Espanya i tercera millor del món. Giacomo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Enhorabona, eh?
Gràcies, gràcies.
Com s'aconsegueix arribar a ser la millor cocteleria d'Espanya, la tercera del món, anomenant-te Giannotti de cognom, d'altra banda?
No és fàcil, no, però com se consigue con l'esfuerzo constante, el trabajo de cada día, de todo el equipo y constante, ¿no? Yo creo que es un premio al recorrido que venimos haciendo desde hace 6 años y pues año tras año ha sido reconocido aún más y estamos súper contentos, felices. Aún estoy en Londres y no veo la hora de volver al bar, ¿no? A Barcelona para celebrarlo con todo el equipo.
Ya me imagino que la celebración en Londres no es lo mismo que la celebración rodeado de toda aquella gente que ha conseguido este premio, que es magnífico, ¿no? Consideraros la mejor de España y la tercera mejor del mundo. ¿Cuál es vuestro cóctel estrella, Giacomo?
Cóctel estrella, tenemos varios, desde el Mediterranean Treasure, que se ha diventato come uno dello classico del paradiso, che lleva los sabores mediterraneo, servito in una caracolla marina, a uno de los nuevos cócteles de la nueva carta que está inspirada en el universo, que se sirve con una nube volante al sabor de café, que nuestra nueva técnica.
Bueno, veo que estás en Londres, pero muy bien acompañado, ¿no? Oigo muchas risas de fondo, ¿no?
Bueno, sí.
Está muy bien, hombre, está muy bien. Bueno, vamos a esperar a que vuelvas a Barcelona. Yo me imagino que uno de los grandes premios que conlleva que uno le nombre mejor de España y tercero mejor del mundo es que es una publicidad fantástica, lógicamente, para la coctelería, merecida por otro lado, es decir, y de la que hemos decidido formar parte para daros la enhorabuena y para hacer un chin-chin cualquier día de estos con uno de vuestros cócteles. Giacomo, enhorabuena.
Gracias a todos y les esperamos en Paradiso.
Seguro que sí. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Jo no sé a vostès si els hi passa, però personalment em permetran que digui que m'encanten aquestes barreges d'idioma, no?, entre l'italià i l'espanyol o el català, aquest diventado que deia ara el Giacomo fa una estona, com volia dir, que s'havien convertit, no? Aquest nos hemos diventado, m'encanta. Aquestes influències d'uns idiomes envers els altres. 3:08, influències totes, des d'ara fins a les 6:00 de la tarda, per tal que vostès tinguin el millor programa de ràdio possible. En treballem de valent durant tot el dia. Núria Ros, què tal? Bona tarda, Núria.
Què tal? Bona tarda.
Quin fred ahir, eh?
Ui, moltíssim.
Avui no ens treuen de l'estudi. Ja els dic ara, no sé si quan arribi la Diana sortirem o no. Però de moment tenim 3 hores per endavant. Què passa en aquest programa avui?
Doncs avui un dels noms del programa és el de Jordi Arrufí. El director de talent digital del Mobile World Capital és una de les veus més destacades en el panorama de l'emprenedoria i la innovació tecnològica. Per això, a poques hores de l'inici de la primera edició del Jump to Digital, li volem preguntar què se sent al ser un dels màxims responsables del que serà el primer gran esdeveniment de talent digital a la ciutat de Barcelona. Més coses. A partir de 4:45 obrim el nostre racó de filosofia amb l'Antonio Fornés. Avui ens parlarà sobre un tema que des de sempre ha preocupat a molts dels filòsofs i ha impulsat alguns dels textos més importants de la història de la filosofia, com és l'educació. A partir de les 5, més talent, perquè avui el nostre bany de ficcions visita el cantant Cesc Santsalvador. Un jove que, tot i haver aconseguit grans èxits, assegura que seguir cantant i actuant pels carrers i metros de Barcelona el fa feliç. De la música anirem als llibres amb el periodista i escriptor Daniel Romaní, que avui ens apropa el seu últim llibre, Cases amb història. I dels llibres, El riure assegurat, amb el monologuista Toni Muc i el seu peculiar monòleg sobre el Nadal. I per tancar el programa, el nostre psicòleg en rendiment i son, Oriol Mercader, ens apropa a la història de superació de l'Abel, un jove amb una discapacitat intel·lectual que ha aconseguit ser el porter del Barça genuí.
En fi, que ja ho veuen des del Toni Moc, l'Oriol garantint-nos una bona manera de dormir, en fi, tot el que calgui perquè vostès ho passin bé. Des d'ara fins a les 6 de la tarda aquí a Ràdio Estel, ja amb nosaltres la Judit Caselles. Bona tarda, Judit.
Bona tarda.
Fem un cop d'ull al més destacat d'aquest 9 de desembre de 2021. Per on va la cosa avui, Judit?
Doncs Catalunya rebrà la setmana vinent 334.000 vacunes pediàtriques de Pfizer. Les començarà a administrar dimecres amb cita prèvia en punts de vacunació massiva i sense franges d'edat. La vacuna per als nens arriba quan la variant Omicron ja suma 5 casos a Catalunya. Tots ells són de persones que han viatjat a Sud-àfrica. De moment, encara no s'ha detectat cap cas de transmissió comunitària. I l'escola Turó del Drac de Canet de Mar comença a aplicar aquest dijous el 25% de classes en castellà. En concret, ho fa en un grup de P5 per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arran de la denúncia d'una família. I centenars de funcionaris de presons han protestat a les portes de Brians 2 per reclamar més seguretat laboral després que fa uns dies un dels funcionaris rebés una agressió per part d'un intern. I en esports arrosseguem la desfeta europea del Barça, que ahir a la nit va perdre 3-0 al camp del Bayern. La derrota els deixa fora de la Lliga de Campions i obliga l'equip a replantejar-se la temporada.
És terrible, això, eh? Ets molt culer, tu, Judit,
ahir
o no?
Ahir vaig veure el partit i és que ni una ocasió de gol, pràcticament. Res. Quina cosa.
Veus, jo em vaig quedar mirant l'estel de la Basílica tota la nit.
Doncs ben fet, perquè el partit no ens va donar gaire de si.
Vaig tenir clarament millor espectacle jo que tu.
Totalment.
Gràcies, Judit. Fins demà. Bona tarda.
Fins demà, bona tarda.
3:12, un cop d'ull als diaris digitals. Núria, qui destaquem avui?
Doncs avui començo amb una notícia que ha publicat aquest matí al Nació Digital i que explica que un quart dels adolescents catalans pateixen mal d'esquena crònic. Estem parlant de que un de cada quatre joves de 15 anys aproximadament pateix aquest dolor, que especialment té més incidència entre les noies joves. Així ho destaca un estudi fet a mans d'un equip d'investigadors del grup de recerca Algos i de la Càtedra del Dolor Infantil, basat en una enquesta promoguda per l'OMS amb dades de més de 650.000 joves de 33 països europeus diferents. Aquestes dades s'han recollit en quatre onades realitzades entre l'any 2001 i el 2014 i, segons els experts, la tendència al mal d'esquena ha augmentat en cada enquesta successiva en el temps. De mitjana, és més alta la tendència en noies, com dèiem, que significa un 21,9% en comparació amb els nois, que és del 17,8%, i a partir dels resultats obtinguts, els investigadors podran dur a terme doncs, més estudis per saber si aquestes tendències són iguals en tots els països, quins factors les determinen i els motius d'aquest increment de la incidència. Més coses. Avui també et vull explicar que el Servei Català de Trànsit té previst impartir formació viària a conductors de patinets i, en general, a vehicles de mobilitat personal a partir de l'any vinent, del 2022. Aquesta formació aniria més enllà del coneixement sobre com conduir el patinet i faria especial èmfasi en l'educació viària i en entendre les implicacions de conduir un vehicle com a tal. El director del Servei Català de Trànsit ha afirmat que volen impartir formació molt intensa i que això es farà a través de les jornades als centres educatius, però també a través d'altres iniciatives. Aquesta formació anirà més enllà del coneixement sobre com conduir, com dèiem, un patinet i faria, doncs, especial èmfasi a l'educació viària. D'altra banda, ha explicat també que amb l'alliberament dels peatges, vies com l'AP7, la C33 o la B23 han incrementat fins a un 30% el trànsit en dies feiners i això ha provocat, doncs, un increment de les congestions. Per això el director afirma que l'alternativa a aquest increment de trànsit ha de ser el transport públic i una aposta general sobre la mobilitat del país. I ja avui, per acabar, vull destacar que el govern de Nova Zelanda ha anunciat que vol prohibir l'accés al tabac a la pròxima generació, de manera que els nois i noies que ara tenen 14 anys o menys no tindran mai l'oportunitat de comprar-ne legalment. La ministra de Salut, Aisha Verrall, ha explicat que la nova legislació augmentarà any rere any l'edat legal per fumar, doncs amb la intenció de crear una generació que sigui lliure de tabac. L'alteració de l'edat legal no és pas l'única mesura prevista pel govern de Nova Zelanda, perquè també vol augmentar el preu dels paquets del tabac per fer-los totalment inaccessibles. I, com és evident, doncs el propòsit és convertir en Nova Zelanda en un país lliure de tabac l'any 2025. També hi ha més mesures incloses en aquesta legislació, com ara reduir la quantitat legal de nicotina en els productes de tabac, reduir el nombre de botigues que poden vendre els cigarrets i augmentar el finançament als serveis que lluiten, doncs, contra les addiccions.
Doncs déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la de coses que avui ens porta la Núria. Déu-n'hi-do la de coses que tenim per parlar des d'ara i fins a les 6. Gràcies, Núria.
Gràcies a tu.
Arribem a un quart de quatre. Fem una petita pausa. Tornem de seguida. Això ja ho saben. I Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial per la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de Romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel. Els nostres torrons.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel.
Passen 2 minuts d'un quart de quatre, aquí estem ja dins el que és la tertúlia d'aquest temps de ràdio, del Tot anirà bé a Ràdio Estel. Avui amb en David Mejía. Com estàs, David? Bona tarda.
Molt bona tarda.
L'Ivan Marçà, hola, Ivan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Sergi Cot, bona tarda, Sergi.
Què tal, bona tarda.
Que acaba d'arribar amb la bici. Ha fet una entrada, Ivan? Absolutament espectacular,
sí, sí,
no?
Sí, l'hem vist aquí, entrat ja per la porta.
I en un minut el teníem situat aquí. Sí, sí. Això si portes les mans gelades.
Derrapant, eh? Una
derrapant directament, no?
Mans gelades, bueno, haurem d'escalfar la tertúlia d'alguna manera, doncs.
No, ui, tenim temps, eh? Tenim temps i tenim temes, perquè avui tenim aquesta cosa del 25% a l'escola de Canet, que és el que marca una mica la portada, una de les portades informatives del dia. I us dic que d'aquí una estona saludarem el doctor Toni Soriano per parlar del tema de la vacunació dels més petits, que engegarà la setmana passada, però que dèiem que avui és el dia, i si vols podem començar a escalfar ja la temperatura, en el qual aquesta escola ha hagut d'introduir aquest 25% de classes en castellà per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Una informació que ha generat, faig 3 titulars perquè així ho marco i ja podem entrar en matèria si us sembla, ha generat tot un seguit de titulars. El líder del PSC, Salvador Illa, ha fet una crida a deixar de polititzar amb la llengua i en l'educació. Diu que en l'aplicació de la resolució del tribunal, el català continua sent el centre de gravetat del sistema educatiu i ha afegit que defensar el català no és anar en contra del castellà. Són paraules de Salvador Illa aquest dematí. Ciutadans ha registrat aquest dijous un escrit al defensor del poble en què reclama que insti a les administracions públiques a complir aquesta sentència, mentre que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit que s'investigarà les amenaces que s'han vertit aquests dies sobre la família i sobre el nen en qüestió que tots coneixem. No, no sé, Ivan, com estàs vivint tot això?
Primerament, subscriure, evidentment, el que ha assenyalat ja el propi
el propi Salvador Illa. No podem estar veient amenaces cap a una família amb un nen de 5 anys.
O contra el nen, directament.
O contra el mateix nen, també. Alguna gent que té una certa notorietat a les xarxes socials, diguem, que es prestaven per anar a llençar pedres contra la casa d'aquest nen. Per això és l'anunci que ha fet el ministre de l'Interior de que s'investigarà per possible delicte d'odi, que ha dit, aquestes amenaces. Nosaltres sempre hem defensat i seguim defensant, de fet també ho ha dit el propi Salvador Illa aquest matí, que la llengua vehicular dels estudis de l'escolarització ha de ser el català. Aquest 25% crec que suposa una classe més, estem parlant d'una classe més, i mai acabarem defensant i fent que la gent es vegi còmoda amb el català si ho fem sempre enfrentant uns contra els altres. Mai ho aconseguirem.
Sergi, vinga.
Bé, jo sí, he sentit aquestes declaracions i sembla, és que em toca fer sempre aquest paper de l'auca, no? Però bueno, el seguirem fent. I jo respecte al tema dels insults i d'això que comentava, no?, d'aquest assetjament a aquesta família, evidentment tot el suport, no puc declarar, diguem-ne, o sigui, ni vull menysprear, ni vull fer veure que no ha passat, ni així, però és evident que toca tornar a remarcar per enèsima vegada que això és una constant en molts altres col·lectius. O sigui, aquests assetjaments pel Twitter, per les xarxes socials, etcètera, que malauradament passen a aquesta família i que poden tenir més o menys versemblança, doncs això és una constant a molta altra gent i col·lectius que queden totalment invisibilitzats. Per tant, a mi està donant tanta bola, en aquest cas concret, d'una família concreta, de no sé quina escola, d'acord, tot el suport, però quan fem això ens n'oblidem de tot el assetjament i tots els casos que hi ha d'extrema dreta i tants altres que hi ha hagut i que hi haurà i queden reflexats en un augment d'agressions a certs col·lectius, i aquí sembla que no passi res. Aleshores, posem el focus en aquest cas concret, perquè toca el tema de la llengua i de la immersió lingüística, no?, i el consens del catalanisme, i també que a mi em fa gràcia aquest posicionament del PSC, perquè per altres temes, com el 155, com la reforma laboral, com la llei Montoro, no, diguéssim que no busquen tant la concòrdia. Aleshores, a partir d'aquí, d'acord, jo, diguéssim, condemno totalment aquestes actituds, però reclamo, com sempre, doncs, que aquesta vista no es faci amb un zoom més ampli i que també es faci aquesta bola quan hi ha altres casos.
M'imagino que Levante té ganes de contestar, m'imagino, per al·lusions directes al PSC. Em deixes que abans el David faci la seva primera i et dono la paraula, Ivan. David, endavant.
Gràcies, Toni. Bona tarda. Jo crec que els assetjaments s'han de condemnar sempre. És a dir, vinguin d'on vinguin i vagin cap a qui vagin. Mal, per tant, sense matisos. És a dir, que s'han de condemnar tots els assetjaments? Absolutament d'acord. Però ara mateix estem parlant d'una situació que realment és molt preocupant viure-la, sobretot per la família o inclús pel propi nen. És a dir, aquestes piulades o aquestes declaracions supremacistes, lamentables i que poden constituir fins i tot doncs, un delicte d'odi, doncs no es poden deixar passar. Això per un costat. Estic d'acord amb el que deia precisament el Salvador Illa, de que defensar el català no és anar en contra del castellà. I estic absolutament d'acord amb el que diu. Però també és veritat que fer una hora més de castellà no és anar en contra del català, no? Al final és una qüestió de quin sistema educatiu volem tenir i cada un doncs, té les seves posicions i, en el meu cas concret, crec que un sistema educatiu trilingüe en català, en castellà i en anglès és més beneficiós pels nens i pel seu sistema educatiu que el de la immersió lingüística. Per tant, sota el meu punt de vista, això és una qüestió de sentit comú. A partir d'aquí, tot el meu suport, òbviament, cap a la família de Canet, cap als pares, cap als fills, i qualsevol qüestió, qualsevol declaració, qualsevol piulada que pugui ser constituït o que pugui constituir un delicte d'odi, doncs s'haurà d'actuar a nivell judicial.
Ara sí, Ivan.
No, el Sergi, perquè no sé, amb la reforma laboral consens, s'està negociant ara. Llei Montoro, consens, no sé. Sempre hem condemnat tots, també és el que deia ara el David, hem condemnat tots els atacs i tots els insults, vinguin d'on vinguin, sempre ho hem fet. Sempre ho hem fet. Nosaltres, ningú ens ho ha de dir, tampoc és això de l'assetjament. Tenim seus pintades. Cada dia. Avui li ha tocat a Berga i a Terrassa. demà no sé qui li tocarà, però és cada dia, i no només una pintada innocent, de... no, no, pintades amb amenaces. Sí, ens toca cada dia, arreu del territori, eh? Aquí a Barcelona també ens ha passat. O sigui, sempre, 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 sempre hem condemnat totes els insults, totes les pintades i tots els assetjaments que ha patit qualsevol. Sempre ho hem fet.
I després, és veritat, per seguir una miqueta amb el que deia l'Ivan, és veritat que aquestes pintades doncs, es produeixen recurrentment, sobretot cap a certs partits, no? Cap al Partit Socialista, cap als Ciutadans, cap al Partit Popular, pintades, pedrades, fems a la porta de les seus. I també és veritat que aquestes pintades a vegades també s'han produït amb seus d'altres partits, com poden ser el de la CUP o d'Esquerra Republicana, amb la qual també s'ha de condemnar això, és a dir, que nosaltres sempre ho hem de condemnar, perquè si tenim doncs, una consciència democràtica, entenem que aquesta no és la via adequada per reivindicar qualsevol tipus de polítiques o qualsevol tipus d'ideologia, que òbviament és legítim, però sense utilitzar segons quins mecanismes i segons quines accions com aquestes, que a mi sembla que no beneficien en res en un país democràtic o en una societat que es vol democràtica.
A mi em sembla interessant, gràcies David, perquè és com has fet aquest esment, no?, de que s'han condemnat, o sigui, que s'han atacat a moltes altres seus, vull dir, jo, perquè estava a punt de saltar i dir, bueno, és que hi ha col·lectius que els han cremat les seus, hi ha hagut violència al carrer física, hi ha hagut molts anys de pallisses, assassinats al carrer per estar d'una... no sigui, que venien d'una ideologia concreta i per correspondre a una altra, vull dir, d'acord, però jo tinc la sensació que en aquests casos sempre veig, doncs, a l'Inés Arrimadas, en Salvador Illa i altres dirigents de partits polítics constitucionalistes, diguéssim, aplicant molta força cap a condemnar aquest tipus de qüestions, que jo us dic que també les condemno, i molt febles, amb molt poques ganes per condemnar-ne d'altres.
Sergi, perquè són més recurrents, i jo, sincerament, són més recurrents. Si tu veus la quantitat de vegades que, bueno, que es violen doncs, segons quins drets o que es fan segons quines coses, segons quines seus, doncs és molt més recurrent en els partits que no són independentistes que en els partits que són independentistes. Que això no vol dir que siguin més importants o menys. És a dir, tot és condemnable. Però, i sempre... I jo crec que, com a mínim, per part dels partits constitucionalistes, o de la majoria dels partits constitucionalistes, sempre s'han condemnat qualsevol tipus d'atacs violents, siguin on siguin. Sincerament, t'ho dic de veritat, perquè a més ho crec fermament, és a dir, si realment volem ser una societat democràtica, si volem avançar cap a tenir una qualitat democràtica molt més alta, no podem estar en... No, però ara, com ho han fet aquests, ho diré amb veu més baixa perquè no són els meus. No.
Sembla bé, David. O sigui,
vale? I t'ho dic en sèrio, perquè moltes vegades... Tristament, veiem segons quins partits o segons quines persones que no són capaços de fer-ho. Llavors, hem de fer un exercici de responsabilitats tots plegats, que va més enllà de les sigles i de la ideologia, jo crec, eh?
Però, insisteixo, crec que és un cas d'una cosa concreta que passa pel Twitter i que té uns mecanismes concrets i que està donant massa bola, sincerament. I això sí que també ho penso sincerament, així com penso, com comparteixo el que tu deies, i ja està.
Però... Jo el que dic és que molta gent s'informa per Twitter. T'ho dic, jo m'he trobat amb un parell de titulars que em van esgarrifar perquè estàvem parlant de prendre mesures contra el nen, deixar-lo sol a classe, atacar aquesta família. Em semblaria igual de malament en una direcció o en l'altra, perquè la pregunta és: estem obligats a pensar tots igual? No. Els que pensen una cosa són millors que els que pensen una altra? I poso aquesta primera cosa i aquesta l'altra exactament a la mateixa alçada, eh? A la mateixa alçada. Realment estem arribant a un punt en el que, en funció de si una cosa és allò que nosaltres estem d'acord, va tot bé, o no? Ho dic perquè, a banda del idiota que anava dient això, perquè s'ha de ser idiota i em quedo fi a l'hora de definir-ho, eh? De deixar anar un nen d'X anys sol en una classe perquè pensa de manera diferent. Hi havia molta gent recolzant això. És una cosa que jo, de veritat, vaig al·lucinar si realment estem en una societat que acaba justificant el que tot s'hi val quan es tracta de defensar una determinada ideologia. Perquè aleshores la democràcia ens la passem pel forro.
Per això parlava de que els representants públics, tota la societat, però especialment els representants públics, han de fer un exercici de responsabilitat
totalment
a l'hora de fer aquestes declaracions i anar una miqueta més enllà dels interessos partidistes. I parlo per tots els partits polítics, eh? No parlo de de cap ni un, sinó de tots. Per tant, jo crec que han de fer aquest exercici de responsabilitat i quan veus... I és que no, de veritat que és que no vull entrar en el tema perquè crec que no pertoca, però quan tu saps que les persones que han atacat segons quines seus pertanyen a segons quins col·lectius o segons a quines associacions, ostres, i que a més ho reivindiquen i que no són capaços de condemnar-ho, doncs a mi em preocupa. I insisteixo que no vull entrar en aquest tema perquè crec que hem de fer aquest exercici i aquest salt endavant democràtic per la nostra societat.
Voleu comentar alguna cosa més, Ivan?
Jo crec que ja està...
Tot ho hem dit bastant, tot, una mica, no?
Ho hem dit tot, sí.
Doncs canviem de tema, si us sembla. Mira, m'acaben de passar que el papa francès rebrà Yolanda Díaz d'aquest dissabte al Vaticà. És curiós com cada vegada se'n parla més de Yolanda Díaz. No, m'acaben de passar la notícia. No sé si voleu fer algun comentari, perquè no estava previst parlar d'això, però què us sembla aquest protagonisme emergent que està tenint la vicepresidenta? De fet, cada vegada més, no?
Sí, sembla que està molt mediatitzada últimament...
S'ha posat de moda, clarament.
S'ha posat de moda, li han fet unes grans entrevistes amb unes grans, grans imatges que li donen visibilitat. Bueno, suposo que hi haurà interessos a darrere de potenciar segons quins perfils polítics de cara a unes futures eleccions i de cara a uns futurs lideratges que puguin acabar doncs, tenint pactes amb altres partits polítics.
Al final, també, aquí el que va dir Pedro Sánchez no fa massa temps sobre Yolanda Díaz, que va dir és una gran ministra dintre del meu gabinet. O sigui, al final també està intentant posicionar-se dintre d'un espai per poder anar cap a les eleccions de l'any 23, és normal. O sigui, no hi ha ningú ara mateix dintre d'aquest espai i ella està intentant posicionar-se. Ara, també algunes declaracions de jo no soy o no quiero ser la izquierda del PSOE porque es un espacio muy pequeño, llavors què vols ser? Què vols arribar a ser? Primer, has de tenir clar què vols ser per posicionar-te, sortir al carrer i dir jo sóc això. No començar a dir que soy transversal, soy no sé bueno. Què, però al final ens desdibuixem amb el que som.
I és el que volia dir, això de la transversal, que també ho vaig sentir, que em semblava bastant sorprenent, perquè el que comentava en David, no? Hi ha segons quins poders a darrere que tinguin certes ganes d'influència cap a un costat o per un altre, bueno, ni més ni menys que els poders que hi ha hagut sempre amb els dos blocs, de l'esquerra i la dreta. O sigui, la dreta doncs, en el seu moment ho fa amb uns perfils, ara toca donar suport a Vox, no? En molts temes que, de manera invisible o més visible, doncs, ho estan fent. Els sectors de mediàtics de l'esquerra doncs, ara intentaran això, no? Doncs, donar més suport a la Yolanda Díaz, però jo el que no entenc és precisament això, aquesta qüestió de la transversalitat. O sigui, quan tu vols ser transversal, deixes de ser l'esquerra del PSOE i passes a ser el centre, com són ells. I és el que em sorprèn.
De totes maneres, és interessant la jugada, no? que vol fer, en aquest cas, doncs, Podemos, no? Perquè al final se'n dona compte de que l'espai, poder de l'esquerra, més radical, doncs és un espai concret i que no pot eixamplar, perquè en aquests moments, doncs, ens agradi o no ens agradi, doncs el Partit Socialista espanyol doncs, té la centralitat, la major centralitat dintre de el mapa polític espanyol, més enllà d'altres partits que jo crec que sí que també les té, però que és evident que la maquinària d'un partit com el Partit Socialista fa que es visibilitzi com aquesta centralitat. I, per tant, la part més de l'esquerra, com Podemos, o com en aquest cas, doncs, Yolanda Díaz, doncs es vulgui tenir una imatge més amable.
Vinga, Ivan, i després anem
al telèfon. Sí, no, perquè només per dir això, que Yolanda Díaz està intentant superar a Podemos i no dependre de Podemos. No ens oblidem que Yolanda Díaz no és de Podemos. I crec que li causa una mica d'urticària, també.
Sí, tu creus?
S'està intentant separar una mica de les sigles i donar-se amb ella amb una plataforma de Yolanda Díaz. Ja veurem el nom que tindrà per intentar aglutinar més gent.
Però al final estan amb les sigles de Podemos. Vull dir,
no en qualsevol cas, és veritat que aquesta trobada que va haver a València fa unes setmanes i la qual van coincidir tot un seguit fonamentalment de dones, tot i que vam veure també el ministre Garzón, que jo crec que va ser l'únic home que va sortir a la fotografia, doncs ha posat nerviosa bastanta gent, les coses com siguin, parlant de quin serà el futur hipotètic a Yolanda Díaz, però també altres persones, no? Com la senyora Oltra de València o la senyora Colau de Barcelona, Barcelona puguin tenir, no ho sabem, això. El que sí que sabem, i ja és una constatació, és que aquest proper dia 15 els nens i nenes de Catalunya que tenen entre 5 i 11 anys podran començar a vacunar-se. Aquest matí s'ha presentat en roda de premsa, entre d'altres, amb el doctor Toni Soriano, que és doctor de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctor Soriano, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot el dia avui atenent els mitjans de comunicació, no? Abandonem el laboratori o la consulta per posar-se al telèfon, no?
Sí, sí, i tant.
Ja ho tenim, això, no? Comencem dimecres, no?
Sí, dimecres que ve, el dia 15, comença la campanya de vacunació, sí.
Finalment, de manera transversal, no? Que la paraula transversal en els últims minuts està de moda en aquest programa, no? S'havia dit inicialment començar amb els nens de 11 anys, però al final tots a la vegada, no?
Per logística, jo suposo que des del Departament de Salut s'ha considerat millor començar de forma generalitzada, que cobreixi doncs, la franja de 5 a 11 en lloc de començar pels més grans que inicialment s'havia contemplat aquesta opció. Sí.
M'imagino que ara mateix hi ha moltes persones, ho dic perquè no és una cosa nova, no? L'hem vist, que estan preocupats sobre la seguretat o no de la vacuna orientada als més petits. Què els hi pot dir, doctor?
Aviam, el que sabem fins ara és que la vacuna és segura. És una vacuna que s'ha testat, s'ha aprovat en més de 2.000 persones en assaig clínic, però després tenim també la informació que ens arriba de països que ja porten vacunant des de finals d'octubre a principis de novembre, com Estats Units, Canadà o darrerament Israel, i la vacuna Pfizer s'ha demostrat que és segura en aquesta població. Sí.
Seran dues dosis, no?
Sí, són dues dosis perquè, de fet, amb la població adulta que requeria una mesura d'urgència, es va establir, i després de l'assaig clínic que va haver-hi amb aquesta població, es va establir que les dues dosis estarien separades 21 dies, però sabem els pediatres i sabem per altres vacunes que formen part del calendari habitual, que probablement una resposta més robusta seria convenient si separem les dues dosis. Per tant, el que s'establirà al final és que s'administrarà una primera dosi i a les 8 setmanes una segona dosi per completar la pauta.
Parlem de xifres de vacunació importantíssimes a casa nostra, probablement una de les millors xifres a nivell mundial. Per què és tan important vacunar també els nens?
És important, no és urgent. Això vull que quedi clar, no és urgent vacunar els infants, és important perquè quan més cobertura poblacional tinguem, doncs millor tindrem la resposta enfront del coronavirus. També és important recordar que hi ha franges de població com la que va dels 20 als 40 anys que encara no arriben al 80% de pauta complerta i, per tant, cal insistir que la població adulta aconsegueixi vacunar-se amb una cobertura superior al 90%, però està clar que la vacunació en aquesta franja de 5 a 11 anys pot ajudar a mitigar els efectes de la pandèmia.
O sigui, el seu consell, si algú li pregunta, és clarament que vacuni els nens, no?
Sí, aviam, hi ha molts dubtes, lògicament, com podeu entendre, hi ha molts dubtes en aquest sentit, hi ha hagut molts dubtes durant tota la fase fins que ha arribat l'aprovació per part de l'EMA, de l'Agència Europea del Medicament, però creiem que el risc-benefici en aquests moments, si bé el risc per un infant de 5 a 11 anys d'hospitalitzar és mínim, és molt, molt petit, creiem que el benefici que pot reportar la vacunació, sobretot pensant en nens que estan convisquent amb adults, doncs, adults vulnerables o adults de més de 60 anys que tenen risc d'hospitalitzar, doncs creiem que és favorable el benefici que el risc.
Perdoni, però és que hi ha una cosa que l'altre dia m'ho comentava aquí un contertulí que efectivament no acabem d'entendre, no? Perquè la vacuna no evita que un d'alguna manera es contagi. Amb la qual cosa, per què és aconsellable que un nen petit estigui vacunat de cara a no contagiar a un adult a casa, per exemple?
Sabem que la vacunació no impedeix la infecció, és a dir, tu pots estar vacunat i contagiar-te, però sabem també que l'excreció viral o el temps de durada de l'excreció viral, de la secreció del coronavirus en l'entorn, en l'ambient, amb una persona vacunada és molt menor que no amb una persona no vacunada. Per tant, aquesta és una mesura que ajuda a mitigar una mica també la possible transmissió del virus.
O sigui, redueixen les possibilitats de contagi de tercers per part d'aquests nens i nenes, també.
Totalment. Encara que sabem, també per estudis fets, a Catalunya, entre altres, que la transmissió d'adults cap a nens és sempre inferior, no tan elevada com la d'adults cap a nens.
Ok. Déu-n'hi-do, són moltes les preguntes, sobretot els pares i mares, no?, que tenen nens i nenes amb edats compreses, això, entre els 5 i 11 anys que s'estan plantejant, però en qualsevol cas, vostès ja ho saben. Imagino que la cita prèvia, doctor, no sé si aquesta pregunta li puc fer a vostè o no, però s'activarà de manera immediata ja, no?
No, suposo que la doctora Carmen Cabezas ja ho ha comentat a la roda de premsa, però la idea em sembla que és dilluns, a principis de la setmana vinent, doncs que es pugui ja començar a activar aquesta cita prèvia.
Molt bé.
Des de la pàgina web, sí.
Doctor, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Igualment.
Gràcies. Passeu bé. Bona tarda.
Adéu.
Què us sembla? Teniu nens, vosaltres, o nenes? No, ningú, ni nens ni nenes?
No.
Molt bé.
A veure, clar, jo no sóc doctor, no sóc especialista, però i sóc el primer avalador de que la gent adulta es vacuni, i sempre ho he dit i sempre ho he incentivat. Però, sincerament, no sé què dir en aquest cas dels infants, perquè entre els propis especialistes no hi ha unanimitat. De fet, ho ha dit. De fet, ahir estava veient notícies, no?, en el que un doctor reconegut, amb una cadena reconeguda, vull dir, no susceptible de ser algú que no tingui ni idea del tema, doncs parlava que si aquests nens no tenien unes patologies concretes, doncs que si fossin els seus fills no el vacunaria. Ostres, i a més ara, escoltant també el doctor, deia, clar, diu, no és urgent. Si no és urgent, o sigui, no ho acabo d'entendre molt bé. Poder és que se m'escapa alguna cosa que no entenc, però si no és urgent ara vacunar, aleshores per què els hem de vacunar? Hi ha alguna cosa que no em quadra.
Sergi, tu què dius?
Que estic força d'acord avui amb en David, tu.
Potser hi ha un canvi. No sé d'aquí dels dos, de tota manera.
Segurament seu. Però jo ho comparteixo, o sigui, i insisteixo en dir el que vaig dir, el que vam comentar la setmana passada o així, també sobre aquest tema, no? Perquè ja estava com a punt d'arribar a aquest punt de vacunar els infants i tal. I jo és que no hi puc estar més en contra, sincerament. Jo sé que ho tinc bastant clar i que també, provinent del món científic, vull dir, una mica d'anàlisi més aterrat et dona, no? Insisteixo amb el que dèiem i que va comentar l'antic, o sigui, la persona que vam entrevistar d'Issa Global, em sembla.
D'Issa Global, sí.
No? Vull dir que si agafes les dues opinions, no? I fas, diguéssim, una mica la mitjana, et surt això, et surt que no és una mesura urgent, de que, si anem a incentivar la vacunació en adults, però per mi sense coercir, o sigui, sense aplicar mesures coercitives, com el que comentàvem l'altre dia, no?, que s'ha aprovat ara, i els infants, a mi em sembla que de moment hauria de ser bastant innecessari haver-los de vacunar. O sigui, no sé, si la transmissió, a més, d'infants a adults és menor que d'adults a infants, com ara comentava, o sigui, a mi també hi ha coses que m'escapen i no ho entenc, sincerament. El que sí que entenc és el que vaig dir també l'altre dia, que és, si volem una protecció global, necessitem salut global, i per tenir salut global hem d'obrir patents, hem d'incentivar que altres continents i que el sud global es vacuni, perquè si no això és un cul de sac. O sigui, ens estem aquí vacunant, tercera, quarta, vintena dosi, d'aquí no sé quants anys, i si tenim la major part de la població mundial que no està vacunada, que tenen taxes de vacunació ridícules, no?, mentre aquí estem al 80%, així, doncs seguiran sortint variants. Aleshores, això és un problema que no s'acaba. Tu pots anar esmorteint, però no s'acaba, i al final potser acabarem tots vacunats d'unes vacunes que no tenien allò, uns anys d'experimentació, diguéssim, científicament, allò sòlids, no?, tot i que, evidentment, no?, és un equilibri que hem comentat moltes vegades i que evidentment, tu pots tirar endavant, no?, però això pot acabar passant d'aquí uns anys, no? Pot sortir i dir, hosti, la vacuna aquesta no ha sigut efectiva, ha tingut uns efectes secundaris que no esperàvem, i tenim la població vacunada, i què passa? Doncs que tenim tot el nord global vacunat amb aquestes vacunes i el sud global no, i seguim igual, i això és el cul de sac que podem arribar.
Què dius, Ivan?
De fet, Espanya està contribuint activament també per vacunar el sud global que estaves dient. Ahir mateix va sortir el director de l'OMS felicitant, en aquest cas, la ministra d'Àries, per això, per aquest fet també, entre altres, entre la vacunació, que és, no és una, sempre ho he dit, el govern no és una cosa del govern, és una cosa de tots els professionals, que al final són els que han vacunat, però també a contribuir a vacunar el sud global. Sobre la vacunació dels infants, jo pues, sí que discrepo. Evidentment, sense ser urgent, sense això, ha estat aprovat per l'EMA, ha estat aprovat també per la Comissió de Salut Pública. Jo treuria o cridaria que estiguessin les pors vacunar també els infants entre 5 i 11 anys, tot el que contribueixi a minimitzar els factors de contagi, endavant amb les mesures que siguin necessàries.
Per cert, parlant, i això és l'anècdota, heu vist el que ha passat a Downing Street amb la festa aquesta que sembla ser van fer mentre tothom estava confinat? Al senyor Barón li creixen els nans, amb aquest tipus de,
sí,
de qüestions.
No sé què li
és especialista, passant. És especialista.
Sí, Déu-n'hi-do, eh?
En crea, sí, sí, notícies.
Sí, sí, en fi. Escolteu-me, tema important avui que surt de Brussel·les i que té a veure amb allò que es coneix com els falsos autònoms, no? Mm-hmm. Més de 4 milions de persones podrien beneficiar-se d'una mesura que obligaria fonamentalment a les plataformes digitals a contractar-los. És aquest un tema important que tenim al damunt la taula i que posa de relleu una cosa que va molt lluny, la regulació de determinades maneres de treball, que d'altra banda, David, cada vegada són més habituals, donades les noves maneres de feina, no?
Exacte, és el que volia dir, precisament. Dic, és evident que s'han de buscar solucions per tal de no perdre drets socials que ja hem aconseguit i que s'ha... hem trigat molt a aconseguir aquests drets socials o drets laborals, no? Però també és veritat que tenim una realitat, i és que aquesta realitat avança molt ràpid i es creen doncs, noves maneres de treball, noves maneres d'exercir professionalment la labor de cada un, i per tant s'ha de buscar aquesta conjunció entre garantir els drets laborals i no perdre tot allò que hem aconseguit fins ara, i per un altre costat deixar que la realitat i que les noves tecnologies i que els nous avenços o les noves maneres de visualitzar el món laboral doncs no s'estanquin, no? Però efectivament en aquest cas concret doncs, bueno, és la Unió Europea, també ens demostra que al final doncs, és una qüestió que va més enllà dels estats, no? Que és una qüestió global i que al final doncs, les competències i les decisions es prenen doncs, a nivell europeu en aquest cas, i bueno, veurem com evoluciona, perquè com dic, ara és aquest problema que ja el portem arrastrant de fa temps, i aquí ho hem pogut veure, no, amb els riders, vull dir, però és que estic segur que d'aquí poc en sortiran de nous, i sortiran nous models professionals, nous models laborals. Per tant, s'haurà d'anar actualitzant totes aquestes mesures. Qui les ha d'actualitzar? Els governs nacionals han d'estar preparats per fer-ho, o se'ls traslladarà la competència a nivell europeu perquè realment siguin ells? Són una sèrie de preguntes que...
Estem veient com hi ha empreses que estan anunciant, per exemple, que marxen d'Espanya. Estic pensant en Deliveroo, no? Crec que era Deliveroo que ho anunciava fa uns dies. Sí. I, efectivament, en canvi, en altres països podran seguir operant sense cap mena de problema. No?
Sí,
no,
és el que anava a dir, que benvinguts a la llei Rider, tota la Unió. Esperem a veure... Ara la decisió està al terrat dels 27, que són els que han de decidir què és el que passa amb això. Però aquí, en el cas d'Espanya, portem un temps ja de l'aprovació d'aquesta llei. Com bé deia el David, tot això s'ha de fer per dotar els treballadors de tots els drets que hem aconseguit durant molts anys, com pot ser el salari mínim, dret a la negociació col·lectiva, dret a vacances, prestacions d'atur, i com es deia al principi, són 4,1 milions de persones que es podrien regularitzar amb el que ara ha dit la Brussel·les.
Sergi, què dius?
Sí, jo també, o sigui, evidentment tot el tema aquest de que s'hauria de regularitzar i que s'ha de, i que les condicions laborals s'han de garantir, no només de, diguéssim, de paraula, sinó com es garanteixen. Es garanteixen, doncs, amb lluites com, per exemple, fan el gent com plataforma dels Riders por Derechos i altres plataformes i altres sindicats que porten anys batallant per qüestions com aquesta. Aleshores, que empreses com Deliveroo marxin de Barcelona, no? O l'estat espanyol,
sí, sembla, Espanya,
fa uns dies, doncs a mi em sembla perfecte. Si veuen que va de complir la normativa i la regulació el surt negatiu, doncs que marxin, no hi ha cap problema.
Molt bé.
Bon vent i barca nova.
Alguna cosa més o no?
Bueno, a mi no em sembla tan bé que empreses com aquestes marxin, no? És per debatre una mica, ja que avui estem tan d'acord.
Però, David, si no compleixes la normativa i no et surten els números, marxes.
Efectivament, sí. Una cosa és... Sí, evidentment s'ha de complir la normativa, totalment d'acord. Però el que vull dir és que, com a concepte, no m'agrada que grans empreses mundials i que estan a tot arreu, doncs marxin, perquè vol dir que potser doncs, no serem lo prou competitius com haurien de ser. Que no dic que no hagin de complir la normativa, simplement que hem de fer la reflexió aquesta per veure quin model de laboral volem tenir, cap a on anem i quines són les conseqüències que tenen.
Mira, ja està. Més centrar esforços en reformar el teixit productiu, la indústria, fer una transformació verda com toca i no tant posar el focus en plataformes digitals, que això pot tenir un temps de durada curt, val? En la crisi ecosocial que vivim. Aleshores, a partir d'aquí, crec que cal centrar els esforços on toca, i si Deliveroo o Glovo en el seu moment doncs han de deixar la seva activitat, doncs no ho sé, jo
crec que com ens ha obert la porta a Europa a fer aquesta regularització, el que hem de lluitar ara és perquè no puguin fer aquesta trampa de marxo a un altre estat i opero des d'allà.
O sigui,
el que hem de fer és que els 27 complim amb el mateix marc
fiscal, també.
Fiscal, que tots els marcs de lleis que siguin iguals, perquè no puguin fer això, perquè no puguin dir no m'interessa, perquè Espanya m'està obligant a contractar tota la gent que tinc, marxo i opero des de on sigui, perquè des d'allà podré seguir tenint els meus treballadors aquí, pagant-los misèries i fent-los complir horaris brutals.
És veritat que està canviant el mercat laboral. Ara, després de les 4 de la tarda, ens acompanyarà en aquest programa el director de talent digital de la Mobile World Capital, perquè demà s'obren les portes del Jam to Digital, que és un esdeveniment organitzat efectivament per Mobile World Capital, que té com a objectiu posar de manifest aquestes noves professions digitals, que ja veurem quines són, però que és evident que ho estan revolucionant absolutament tot. I en aquest marc, avui tenim unes quantes notícies que són molt bones, perquè estem parlant efectivament de, ara deia el Sergi, de reinventar el model productiu. Doncs bé, sembla que tota la qüestió digital ens està portant moltes alegries, no? Ara fa unes setmanes coneixíem la intenció de PepsiCo d'instal·lar el seu centre d'innovació digital a Barcelona, també Microsoft, The Not Worldwide, o, per exemple, avui mateix hem sabut que l'empresa Bitpanda, que és una companyia especialitzada en serveis financers digitals, invertirà 10 milions per tal d'obrir un hub digital justament a la ciutat de Barcelona. Això li hauríem d'afegir. Estic llegint ara el portal 324, que efectivament sembla ser que Catalunya ha captat el centre de la xinesa Goshen, que és una fàbrica de bateries de Volkswagen i que també s'instal·laria a Barcelona. Home, amb el temps que portem de necessitem tornar a ser, aquest tipus de notícies són molt bones, no?
Molt bones. Sí, que escollint Espanya, Catalunya i Barcelona concretament, moltes d'aquestes, per poder aterrar. Tenim grans pols per poder-ho fer, ja no només el 22 arroba, tenim polígons industrials dintre de la trama urbana, tenim, per exemple, el Bonpastor, un polígon industrial que també es veurà beneficiat d'algunes d'aquestes aterraments. És una molt bona notícia, és una molt bona notícia.
Totalment d'acord, és a dir, sempre he reivindicat que Barcelona ha de tornar a ser el que havia estat fa uns anys, ha de tornar a ser notícia per coses positives com aquestes, i per tant em sembla una molt bona notícia. I després sí que és veritat que abans el Sergi deia que, bueno, que no creia que el model digital tingués gaire recorregut, i notícies com aquestes doncs demostren, sota el meu punt de vista, que sí que té recorregut. Ara, això no significa que no es pugui coalligar amb altres tipus de model i que no perjudiquin altres tipus de model. És a dir, no el fet d'apostar per un model digital significa deixar d'apostar per altres tipus de model.
Home, David, sincerament, o sigui, que, diguéssim, ara has dit, no?, que això significa... Com has dit, perdona, eh? Diu...
O sigui, apostar per un model...
Notícies com aquest, però has dit, notícies com aquesta, el que fan és... demostren, no? O sigui, has dit que, com que demostren que no està... que no està, que no és un projecte...
Ah, que no és, que té recorregut.
Exacte, perdona, és que no sé com ho havies dit. Aleshores, té recorregut, però és que té recorregut, tindrà recorregut en tant que tinc que porti beneficis, no? El sistema capitalista funciona així. Ara estem en una fase de sistema capitalista digitalitzat i ultrafinancialitzat, aleshores això va donant diners. Però hi ha una cosa que ens està esclatant a la cara i que no parlem i que es parla massa poc, que és la crisi, per exemple, de matèries primeres crítiques, no? Que l'Unió Europea, diguéssim, els té, bueno, els té aquí dalt, no? Parlant en plata, amb aquest tema, no? I que hi ha una recircularització de metalls lamentable, parlant clar. Aleshores, tota aquesta economia i aquest desenvolupament a 10 anys vista de les plataformes digitals, economia digitalitzada, etc, etc, necessita un sosteniment material i que prové de la terra. I aleshores quan no tenim uns recursos disponibles, perquè això ja ho ha demostrat l'Agència Internacional de l'Energia i tants altres organismes internacionals, de dir, frenem perquè aquesta societat ultradigitalitzada no té futur, té un futur de molt curt recorregut, i quan esclati aquesta bombolla passarà com ha passat sempre, bombolla rere bombolla fins a l'esclat final i de tot el sistema. Però que no és una cosa que m'inventi
jo,
això,
eh? Sí, que és...
ho estan dient organismes internacionals...
Sí, bueno, ho diu...
No, és que David...
Jo el que vull dir és que no...
El curt termini és molt guai, però el termini no té sentit.
Bueno, depèn, perquè vull dir, tot evoluciona. És a dir, no pel fet d'apostar per un model concret significa anar en contra dels altres tipus de model. És més, si ets conscient dels altres tipus de model i que no s'ha de perjudicar aquests models... doncs precisament t'ajudarà, perquè en tota la investigació, en tot el procediment, en tot el desenvolupament que pugui haver-hi d'aquest model digital, vagi encaminat a no perjudicar o a la resta de models.
Ivan, vols comentar alguna cosa? T'ho dic perquè tenim una persona al telèfon, però no, m'agradaria conèixer la teva opinió sobre això. No sé si vols dir alguna cosa.
No, jo crec que també, ja ho hem dit, i al final també és el que diu el David, no per estar ara apostant per tot, es pot deixar de banda altres models, inclús poden interrelacionar entre ells, eh? No és un exclusiu de l'altre.
Sabeu que ens agrada molt mirar enfora, sabeu que ens agrada molt escoltar la veu del carrer. Jo estic molt content perquè m'agrada molt el perfil de la persona que avui s'estrena, a més, al nostre programa. És el Lluís. Lluís, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè en Lluís és un senyor que es passa el dia parlant amb persones, m'imagino que cadascú parla del que vol, és conserge amb una escala on hi ha 46 veïns, no? O 46 famílies.
Bueno, 46 pisos, però són 90 i pico de persones.
Doncs imagina't. Lluís, benvingut al programa.
Sí, gràcies.
A veure, de què parlava la gent avui?
Bueno, avui la novetat és l'estel que han posat a la Sagrada Família.
Sí, eh? Sí, ja ho veig que tot arreu és la lectura la més feta, la foto més vista... És que és molt bonic, no, Lluís?
Sí. Molt maco, molt representatiu, no?, de la ciutat. Una cosa nova, no?, més perquè la gent pugui venir a contemplar, no?, aquesta obra.
I tant que sí. I del fred, m'imagino que també ha parlat tothom, no?
No, del fred, de les compres nadalenques, no?, que també es veu molt moviment, no?,
I del Barça?
Bueno, perdó?
I del Barça, dic?
No, del Barça no.
Ah, no, avui no s'ha parlat, no? Del Barça, millor?
No, avui del Barça no.
Molt bé, perfecte. Escolta'm, Lluís, benvingut al programa, eh? Espero escoltar-te de tant en tant. Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, bona tarda. Ens queden 2 minuts i escaig. És un temps més que suficient per parlar del Barça.
No faré llenya de l'arbre caigut. No faré llenya de l'arbre caigut.
Clar.
Jo tampoc.
Sergi, tu ets culer, no?
Sí, però...
Com ho fem, això? Posem una música trista o algo?
Podríem fer-ho, però bueno, reconstruir i a picar molta pedra, tu.
Però molta,
Molta pedra, però bueno, mira, sempre quedarem més amunt que l'espanyol.
Mira quin titular treu la...
Bueno, amb més pressupost, clar.
Un moment. Mira quin titular treu la Vanguardia. Diu, la il·limitada llista, també en català, la il·limitada llista de prescindibles del Barça. Il·limitada llista de prescindibles.
Bueno, és que... Mira, avui ho deien al matí, i compartia el 100% en 2 segons. Quan Xavi ve, no?, intenta com fer... allò, un... O sigui, no? es parla d'una revolució, d'un canvi, un canvi de dalt a baix, però que al final tampoc s'ha acabat fent del tot, perquè Messi va marxar abans i tal, i crec que encara hi ha com certs jugadors, no?, que estan molt penjats a la dinàmica anterior. Per tant, a mi em sembla que això, si anés ara l'hivern, l'estiu venent,
sí, sí,
temporada en blanc i...
Home, ha vingut Xavi, però no ha portat una vareta màgica, no, Ivan?
Exacte. I a més, jo vam parlar-ho, crec, que també vam coincidir, de tota la pressió que s'estava posant a sobre del propi Xavi, total, que ara està sortint. I de fet, ell va dir, abans, a la prèvia d'aquest partit, va dir, és lo que hay, esto es lo que hay. Sí, sí. I això mateix ho va dir Koeman i se'l va crucificar.
Clar, t'ho juro que estava pensant jo, què deu pensar Koeman avui, no? Ja l'he dit?
Doncs sí, efectivament, però els jugadors són que són, és a dir, no han canviat en un mes els jugadors, per tant, és el que hi ha, per tant, toca jugar amb el que hi ha i en qualsevol cas, si necessiteu consells, nosaltres hem estat al fons del pou moltes vegades i sempre hem sobreviscut, per tant...
Parles de l'Espanyol.
Parlo de l'Espanyol, però ja veus que tornem sempre, revivim i sempre estem allà a primera línia.
Molt bé. Ha estat un plaer, com sempre. M'agrada aquesta proximitat a la que avui han arribat en Sergi Cot i el David Mejía.
Bueno. Si un dia haurem de...
Perdona, de bon rotllo. Està molt bé que cadascú pensi el que vulgui i que això no impliqui que un s'hagi de portar malament. Més aviat tot el contrari, no?
De tu li has de 45 minuts. Tema, darrere tema.
Clar, sembla que tot hagi de ser, sí. I no és veritat, no és veritat. O sigui, que ara a fer cafès i coses, no?
Sí, home, per... Adaptar-nos, no?
I tant, sí. David Mejía, Ivan Marsà, Sergi Cot, un plaer, com sempre, que estigueu amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. Fem una petita pausa, arribem a les 4. Ara fem un cop d'ull a tot el que passa i, a continuació, el director de talent digital de la Mobile World Capital Barcelona, Jordi Rufí, el protagonista del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Fins ara mateix.